convocatòries. En tot cas, recordem, per situar una miqueta, aquesta Copa Davis 2023 va arrencar dilluns amb la fase de grups que es disputa fins al 17 de setembre. D'aquí sortiran 8 equips, 8 seleccions que jugaran les finals del torneig a Màlaga el mes de novembre. Aquesta fase de grups es disputa en diverses seus repartides per Europa. Avui ha entrat en joc Espanya, que està al grup C, i no li ha anat gens bé. Ha perdut la seva sèrie contra la República Txeca. Tant Zapata com Davidovic han perdut els seus partits individuals. Els dobles, Davidovic també fent parella amb el català Marcel Granollers, han perdut. Per tant, Espanya no comença amb bon peu. Divendres, recordem, s'enfronta a la Sèrbia amb Novak Djokovic, i Espanya no té a Carlos Alcaraz.
Realment, aquesta polèmica a Twitter no, ha estat molt moguda, perquè Stanislav Wawrinka, que és un tenista suís bastant important, ahir va fer de forma irònica un thank you Gerard Piqué ITF, no, per aquesta Davis Cup. Diu, s'està jugant un França-Suïssa a Manchester, LOL, no, va posar LOL, i va fer un vídeo amb 15 persones a les graderies d'un estadi o veient un França-Suïssa a Manchester, no? Que no té cap mena de sentit, perquè els francesos i els suïssos no han pogut viatjar per anar a animar les seves.
Ara no sé si em falla la memòria, la Davis que guanya va venir amb Federer, crec que és contra França.
Potser.
Un pavelló a rebentar,
a rebentar.
Que era la gràcia de la Davis, sí,
clar,
que era que per, una, per un torneig les graderies animaven, o sigui, llavors animaven, vaja, que feien una mica el punt del futbol, o que s'implicaven molt més,
sí,
que llavors, normalment que són imparcials.
Piqué, com que l'interpel·la a Wawrinka, li contesta, diu, mira, t'envio una foto de l'assistència de l'any passat a la fase de grups de la Davis, i una foto de l'any passat, de dir, a la fase de grups de la Copa Davis hi han vingut 113.268 persones. You can compare it yourself, estan Wawrinka, ho pots comparar tu mateix. Per cert, ja no organitzem nosaltres mai més com a Cosmos la Copa Davis, li posa Gerard Piqué. I Julien Benneteau, que és un extenista francès, li ha dit, com tens el valor de parlar, Piqué? Tu literalment has matat, t'has carregat un dels pilars del tennis juntament amb la ITF. So please, at least, li diu, si us plau, com a mínim, shut the fuck up. Li diu, calla una mica. Li diu Julien Benneteau a Gerard Piqué. Com s'ha de veure Gerard Piqué amb totes aquestes?
Està sempre al mig, aquest senyor, no sé com s'ho fot.
Sí, ell ha volgut respondre, com dient, jo em defenso, però clar, aquí els tenistes estan veient que això que dèieu, no?, que era una festa del tennis i que qui tenia la sort de ser local, fotia. Jo me'n recordo de Mar del Plata, aquella Argentina, Espanya,
no?
Del Potro, no era? Del Potro, en el Bandian, sí, que guanya Espanya el cinquè partit, va ser brutal, allò.
Ara ho mirava, arran d'Estan Wawrinka, i guanya la Davis amb Suïssa contra França, a França, davant de 40.000 persones, a fora de casa. Era un torneig molt bonic. I ara Piqué li agrada el pòquer.
Sí.
I és de tot o res. Ell va fer una aposta molt arriscada. Si li hagués sortit bé, ara estem dient Gerard Piqué és el millor, ho has aconseguit. Ara no va sortir bé. No va sortir bé perquè, malgrat que Benneteau diu entre tu i l'ETF ho heu matat, ell es refereix que no va haver-hi mai una complicitat Piqué i ETF. I per tant això va complicar molt les coses. La jugada de Piqué era molt arriscada, de Cosmos. Perquè amb un calendari en què està òbviament controlat pels els grans quatre grans slams, buscar l'espai per la Davis i el format amb una sola seu, és cert que van fer una aposta molt valenta, no va sortir bé, crec que no passa res per dir que en aquest cas Gerard Piqué o Cosmos, dic, mira, teníem un projecte molt ambiciós, no vam aconseguir generar complicitats, no va sortir bé. És que no va sortir bé, és que, i la Davis ara mateix és el que és que la gent... Jo havia oblidat que existia.
Sí, Djokovic està a València, jo ni ho sabia.
Sí, no, bueno, és que dèiem, no?, que la gent jo crec que no té ni idea ara com va això de la Davis. I aquesta polèmica ha tornat a posar al mapa, però la gent surt al carrer no té ni idea. Abans sí que és veritat que, sobretot també els anys 2000, també amb la selecció espanyola, perquè ens entenguem, ostres, que va tenir un paper rellevant, i que veies partits d'aquests tipus, doncs, de selecció, i d'allà la gent, doncs, cridant, perdent els papers, més de futbol... Però bueno, això feia... Lliga amb el que deia el Josep Martí al principi, també. És com aquest futbol més popular, no? Més que la gent hi per si sent partícip i participa i va, i aquests nous formats que de vegades pues, surten...
Bueno, la Supercopa d'Espanya...
Per exemple, ara.
També hi ha un denominador comú, amb lo de
sí,
Copa Davis.
Correcte.
Mira, ara que has tornat al futbol, entra la Laia Coll a l'estudi perquè tenim última hora a les 12:34 de la nit. Laia, què ha passat?
Desconvocada la vaga de la Lliga F, hi ha hagut un acord entre la patronal i els sindicats, un acord que finalment és per 3 temporades. Acaba d'enviar un comunicat la Lliga F, informant que s'ha arribat a un acord perquè aquesta temporada el salari mínim passi a ser de 21.000 euros, podent-se incrementar fins als 23.000 euros en funció del creixement dels ingressos comercials de la competició. Temporada 2024-2025, salari mínim de 22.500 euros i també amb possibilitat d'incrementar-lo, en aquest cas fins als 25.000 euros en funció dels ingressos comercials, i la temporada 25-26, salari mínim de 23.500 euros, i en cas que hi hagin uns beneficis importants, aquesta quantitat podria arribar fins als 28.000 euros. Per tant, acord entre la patronal i els sindicats, entre les jugadores, entre els clubs, per incrementar el salari base de les jugadores de la Lliga de Futbol Professional, de la Lliga F. Per tant, aquest cap de setmana començarà ja la Lliga, començarà a rodar la pilota, que és el que tots tenim ganes després que la primera jornada no es disputés per aquesta vaga convocada per les futbolistes. Però a aquesta hora informem que ja hi ha acord. Per tant, aquest cap de setmana, dissabte a les 12 del migdia, debut el Llevant Les Planes al camp del recent ascendit Eibar, i a les 7 de la tarda ho farà el campió, el Barça femení, que jugarà al camp del Madrid Club de Futbol.
Molt bé, molt bé. Me n'alegro, com a mínim. Mira, tanquem la tertúlia avui amb una bona notícia. Comença la Lliga F, la segona temporada d'aquesta competició femenina ja professional, des de la segona jornada. Ho gaudirem. Gràcies, Laia, i gràcies, Toni, Laia Cervelló, Marc Guillén i també Joan Lluís García. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu. Un minut de pausa i parlem de la Vuelta, que està emocionantíssima. I després, l'antitertúlia olímpica. Avui l'estrenem amb el Sergio Heredia.
RAC 1. A Nespresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Maurens. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Cada vez que miro pa' arriba, este corazón sin salida, se quiere salir de tanto esperar.
Anem amb la Vuelta, que està interessant. Hola, Quim Salvador.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Avui Primoz Roglic ja ha guanyat a l'Angliru en una nova exhibició de l'equip Jumbo-Visma, i la General s'estreny encara més, si semblava que no, doncs si encara s'estreny més. Sepkus encara és líder, però pels pèls.
Sí, com ahir Kjus ha vist com Roglic i Jonas Vingegaard, que són companys d'equip, el deixaven enrere a l'ascensió final, avui el terrible Angliru, amb rampes de fins al 24% de desnivell. L'arribada de tots tres al port de muntanya més dur d'aquesta Vuelta hauria estat una imatge icònica de poder de l'equip si haguessin arribat tots tres junts a meta, però és que per darrere venia molt fort Mikel Landa, i abans que el basc els atrapés a tots tres, Roglic ha fet un canvi de ritme i s'ha anat amb Vingegaard, que és l'únic que l'ha pogut seguir, despenjant el company líder. Roglic i Vingegaard han arribat junts a meta, el danès no ha atacat l'eslovè, que s'ha endut la victòria d'etapa, i per darrere Kjus s'ha posat a roda de Landa, que ja ha dit que venia fort, i gràcies a seguir el ritme del basc ha pogut cedir a meta només 19 segons i bonificar-ne 4, de manera que, per cert, ha demanat perdó a Landa per esprintar-li al final, perquè no l'he vist.
L'ha portat fins a dalt i després l'ha esprintat. Sí,
sí, però Landa ha entès la situació i Kjus ha salvat per només 8 segons el seu lideratge. 8 segons sobre Jonas Vingegaard i 1 minut i 8 segons sobre Primoz Roglic. El quart a la general és Juan Ayuso de l'Emirates a 4 minuts. Mikel Landa del Bahrein va cinquè a 4.16 i Enric Mas del Movistar, sisè a 4.5.
Així queda la general, molt igualada. El podi sembla que serà complet de Jumbo-Visma i entre els espanyols es jugaran la quarta, la cinquena i la sisena posició en les poques etapes que queda, que ara repassarem. Falta veure quin ordre, per això, el podi. Falta veure qui guanya del Jumbo-Visma, perquè queden etapes encara de muntanya i Vingegaard i Roglic sembla que estan més forts del que ara és líder, que és Kjus.
Sí, el que queda d'interessant, on se suposa que poden passar coses. Molta atenció a l'etapa de demà, Pola de Llande, Cruz de Linares, 179 quilòmetres, amb un port de tercera, un de segona i tres de primera categoria. Sant Lorenzo, meitat del recorregut, i al final pugen dues vegades la Cruz de Linares, que fa 8 quilòmetres a un pendent mitjà del 8,6 i que té un tram al 16%. Aquí poden passar coses. Dissabte encara hi haurà una etapa de 208 quilòmetres entre Manzanares, El Real i Guadarrama, amb un recorregut trencacames. No hi ha cap port d'alta muntanya, però és que n'hi ha 10 de tercera categoria. Per tant, això serà un puja i baixa constant i també serà dur.
I què en diuen els protagonistes de tot plegat?
Doncs jo crec que encara ho fa més interessant. El guanyador de l'etapa d'avui, Primoz Roglic, ha dit que en una pujada com l'Angliru tothom va més o menys com pot, justificant que deixessin enrere Kyus, però atenció, al final del document anima Kyus a guanyar aquesta volta.
I just did my own tempo. I know, I speak with him.
He anat al meu ritme, he parlat amb ell. És estrany, és una sensació estranya, però en aquesta mena de pujades tothom va tan ràpid. Li he dit, continua lluitant, continua hi creient, i ho aconseguirà.
I said to him, I mean, keep fighting, keep believing, and he will make it.
Jonas Vingegaard, segon a l'etapa i a la general, a només 8 segons de Kyus. Ha dit que havien d'assegurar el triomf d'etapa, també justificant el canvi de ritme, però ha dit textualment que vol que aquesta vuelta la guanyi Sepp Kyus.
To be honest, estic content que mantingui el maillot de líder. M'encantaria veure en Sepp guanyant aquesta vuelta.
I sentirem també Sepp Kyus, el líder amenaçat, no de paraula, però sí a la carretera, per dos companys d'equip. Ha explicat a Televisió Espanyola que abans d'ahir, segon dia de descans, van fer un pacte entre tots tres que guanyi el més fort. I que ell mateix els ha dit a Roglic i Vingegaard que fessin via quan pujaven junts a l'Angliru.
Les dije por el pingüino que tuvieron que seguir adelante y yo pude ir a mi ritmo con Landa detrás y sabía que había una diferencia de 10-15 segundos, así que pude más o menos mantener mi renta en la general.
I atenció, perquè Sepp Kyus ha acabat aquesta entrevista a Televisió Espanyola afirmant que tots tres són amics, amb Roglic i Vingegaard, però reconeixent també que aquesta vuelta és la seva gran oportunitat, probablement l'única, de guanyar una de les tres grans, Giro, Tour o Vuelta.
Para mí son amigos y solo estamos disfrutando este momento porque tenemos muy, muy buena forma, buenas sensaciones y un buen equipo, pero hay muy buen rollo entre nosotros tres. Para mí quizá es mi única oportunidad para ganar un grande y sabe que es algo muy especial, pero hacerlo bien y saber que he ganado la carrera de verdad.
Convé recordar que Vingegaard té dos tours i que és el més jove de tots tres i que Roglic ha guanyat Giro i Vuelta, ara no sé si dues o tres vegades.
Sí, diria que tres, que podria fer la
quarta seguida. Tres vueltes i un Giro.
Sí, déu-n'hi-do. A veure com acaba, queden quatre etapes, demà és una de les bones, també. Abans de l'antitertúlia olímpica, el Barça d'handbol. Com dèiem a l'inici del programa, s'ha estrenat avui a la Lliga de Campions i ho ha fet amb una bona victòria a Montpellier.
Sí, de 5-25-30, un partit que l'equip blaugrana ha dominat des de l'inici amb un parcial de 0-2 i que, malgrat les baixes de Gonzalo Pérez de Barques i Langaro, a més de la de Makoš de llarga durada, ha dominat pràcticament sense problemes. En un moment, molt a l'inici, s'ha posat per davant el Montpellier d'un 5-4, però ha estat l'única vegada que els francesos han estat per davant el marcador. Jugadors més destacats, Dikamem, que ha marcat 8 gols, i atenció, alarma, esperem que quedi en no res, ha acabat el partit amb molèsties a la cuixa dreta. Aleix Gómez n'ha marcat 6, i el jove lateral de 17 anys, Petr Čikuša, que ha celebrat el seu debut continental, s'estrenava avui a la Champions, amb 4 gols. També han debutat a la Champions Jan Barrufet i Filip Saric, dos cognoms il·lustres, sí, perquè són fills dels exjugadors blaugrana David Barrufet i Daniel Saric. I també hem de destacar la tasca a la porteria d'Emil Nielsen, que amb 14 aturades de 38 xuts, quasi un 40%, ha estat vital en aquesta victòria del Barça. L'entrenador Antonio Carlos Ortega ha quedat molt satisfet de l'actuació del seu equip.
Muy contento, ¿no? Era un partido para crecer como grupo. Hemos tenido dos bajas también a última hora, que sobre papel podían debilitar el equipo, pero creo que hemos hecho una defensa extraordinaria, la portería ha reaccionado, hemos corrido cuando hemos tenido que correr, hemos sido inteligentes, ataques largos y pese también a la baja de Vic al final, muy serio, ¿no? Creo que ha sobresalido la defensa por encima de todo y luego el chaval, ¿no? Que ha salido, el chaval Petr Čikuša, que ha salido en un momento complicado, cuando el partido estaba más complicado y no le ha podido la presión, es como si estuviera jugando toda la vida, ¿no? Hay que estar muy contentos.
Ortega també llença aquesta reflexió després de l'empat de dissabte a la pista del Bidasoa. Potser va alimentar algun dubte respecte al potencial del Barça d'aquesta temporada.
Más que el resultado de Bidasoa, que nos puede ser un toque de atención, es para decir que sí, que hemos perdido jugadores, tenemos bajas, pero que somos el Barça, que tenemos plantilla, que confiamos en todos, que igual hay que cambiar el estilo de juego en algunos momentos, pero que vamos a estar ahí y que vamos a luchar hasta final, que podremos perder, pero que es un equipo campeón.
Per cert, amb l'estrena de la Champions ja sabem que el Barça no podrà fitxar un substitut per Domen Makuch, la senyora de llarga durada, com a mínim que de nivell Champions, o que jugui en un equip de Champions, perquè no es pot jugar aquesta competició amb dos equips la mateixa temporada. Pròxim compromís europeu del Barça contra el vigent campió d'Europa, el Magdeburg, dijous 21 al Palau, abans dissabte també al Palau Barça-Conca, partit de Lliga Sobal.
Serà la revenja, o el Barça es podria prendre la revenja de l'eliminació, eh? A les semis de l'any passat contra el Vandeburg, a la Final Four, en aquella fatídica tanda de penals. Molt bé, Quim, moltes gràcies.
Bona nit.
Avui estrenem aquesta secció... Bé, hem rebatejat aquesta secció que fa molts anys que fem el Tu Diràs amb el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. Hola, Sergio!
Què tal, com estàs?
Què tal? Molt bé. Com t'ha anat l'estiu? Bé, mundials d'atletisme, Budapest, no? Has fet de tot.
He fet de tot. Mundials d'atletisme, tennis també, Roland Garros, i Wimbledon.
Sí.
Sí, ha estat un estiu intens, però normalment els meus estius, en quant a viatges, s'acostumen a ser intensos.
I el vinent també?
Per això mateix t'ho estic dient. Cap aquí anem.
Cap aquí anem, cap als Jocs de París, eh? És un any especial perquè rematarem aquesta temporada de ràdio esportiva primer amb l'Euro de futbol 2024 a Alemanya durant el juny i juliol, i a finals de juliol i mitjans d'agost tenim aquests Jocs Olímpics de París 2024. I a l'Antitertúlia, que normalment el Sergio ens portava grans personatges de tots els món de l'esport, aquest any volem que sigui una antitertúlia olímpica, per començar a mirar i a conèixer els esportistes catalans i també alguns esportistes espanyols que participaran a París 2024. Et fa il·lusió o no que arribin als Jocs? Home. Fa 3 anys només de Tòquio, amb la pandèmia i tot.
Va molt ràpid ara el temps.
Molt,
i
molt.
I des de llavors fins ara, doncs sí, és que la veritat és que quasi acabo de baixar-me de l'avió de Tòquio, saps? Tinc aquesta sensació. I de cop i volta ja, de retruc, ja tenim un altre cop als Jocs Olímpics de París. D'això... El Jordi Xammar en sap bastant, perquè Jordi Xammar va estar als Jocs de Tòquio, no?
Sí, i es va penjar la medalla, eh?
Sí, senyor. Mira, el passat agost, aquest agost, Jordi Xammar i Nora Brookman van proclamar-se sotscampions del món de 470 mixta als Mundials de l'AIA, als Països Baixos. I, a conseqüència d'això, també van guanyar-se una plaça olímpica pels Jocs de París 2024. Com et deia, per Xammar no és cap novetat. Ell ja va estar a Rio 2016, va fer 12 a 470, i a Tòquio 2020, els Jocs que es van disputar al 2021, on va ser bronze a 470 juntament amb Nico Rodríguez. Per Nora Brookman, aquesta sí que és una fita única. París 2024 marcarà el seu debut olímpic. Abans d'això, tots dos faran el debut d'aquesta antitertúlia olímpica en què ens hem embarcat, el Tu Diràs.
Sí. Volem tenir entre 20 i 22 esportistes que vagin a París 2024, i avui ens estrenem amb Jordi Xammar i amb Nora Brookman, que formaran part, que ja tenen plaça garantida a la vela en el 4x70 mixt, que és una nova disciplina. Hola, Jordi, què tal? Bona nit.
Bona nit, hola.
Hola, Nora, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, Jordi, on et trobem a tu ara mateix, avui, a 13 de setembre del 2023, a 10 mesos encara pels Jocs Olímpics?
Doncs per ser-te sincer, amb el casco de bici posat al mig de Sierra Nevada, entrenant. Però bueno, tenia programat, així que just aquí preparat per començar a entrenar.
Però a Sierra Nevada no hi ha aigua.
Ja, però bueno, s'ha d'entrenar també el físic i... I ja, en això estem.
I què és el que estàs fent?
Ara mateix, bici.
Uh-huh. Bici, eh? Per tant, has de cultivar també això, cuerpo y mente, no?, una mica, més sí, enllà de l'aigua.
Sí, la veritat és que sí. Tal com està el nivell del que està l'esport olímpic avui en dia, té que estar tot molt, molt posat a lloc, tot molt fi per poder rendir. No és cap novetat.
I quant de temps estaràs allà a Sierra Nevada d'estaix?
No, res, marxem ja. Aquesta nit volo a Barcelona i demà al matí ja volo a Niça, que em recull el meu entrenador i ja comencem bloc d'entreno a Marsella fins al 24.
Sí, Marsella us agrada molt, ara en parlarem. Nora, a tu on et trobem, precisament?
Pues jo estic direcció a Marsella.
I per què us agrada tant allà entrenar-vos a Marsella?
Bueno, perquè al final és on seran els Jocs i la veritat és que no només ens encanta el lloc, sinó que hem de passar-hi el màxim temps possible per conèixer les condicions i la bahia com el més.
Clar, o sigui, els jocs són París 2024, però la part de vela es farà a Marsella i ja esteu anant allà, al lloc on es farà la prova, a 10 mesos vista, increïble això.
Bueno, ja fa temps que hi anem,
Ja? Sí. Val. Què deies, Nora?
No, això, que al final hem anat des del principi perquè hem de conèixer-ho com res i portem ja 2 anys intentant anar allà el màxim temps possible.
Escolteu una pregunta. Com es munta un equip mixta? És a dir, qui decideix qui va amb qui?
Bueno, és una decisió nostra, de l'esportista. Això la federació respecta molt l'esportista, respecta molt quins esportistes es volen juntar, diguéssim, per fer equip, i una vegada es constitueix l'equip és allà on la federació entra, sobretot a apoyar, no? A donar suport amb entrenador i bueno, amb tota la infraestructura. Però la decisió purament és nostra, és de l'esportista.
Uh-huh. I són dos esperits complementaris, d'alguna manera, o físics? Vull dir, no sé si han de ser simètrics, d'alçades i pes semblants, o precisament diferents. Què cal?
Sí, o les funcions que tinguin dintre de la vela, del vaixell, o de l'embarcació, sí. No, en aquest cas?
Sí, depèn molt. Òbviament, com més complementaris siguin, millor, i com millor es complementin també millor, no? Però sí que hi ha uns requisits, òbviament, físics, depenent de les posicions que fem al barco. El patró té que ser més lleuger, diguéssim, i el tripulant, que ha de ser una mica més gran, s'ocupa més de la part física. Així que, bueno, i després, òbviament, hi ha un aspecte mental, no? Molt, molt important que és el que es treballa, no? Tot això per formar el millor equip possible.
A què et refereixes amb aspecte mental?
Bueno, al final jo crec que canvia molt una campanya olímpica quan es vol, pues, classificar per uns jocs o quan vol realment guanyar una medalla olímpica, no? Al final, guanyar una medalla olímpica, a uns jocs olímpics van pocs esportistes, però dintre d'anar pocs n'hi van bastants, i de tots ells, els que respengen una medalla són molt pocs, no? Aleshores, al final no qualsevol serveix per això, no? I jo crec que en aquest cas l'aspecte mental és, et diria que és el més important a l'hora de formar un equip, per si l'objectiu és el que és, no? Que és el de guanyar una medalla.
Anar per una medalla olímpica, com vas fer tu a Tòquio 2020/2021 amb aquest bronze. Escolta, fins ara el 470 tenia categoria masculina i femenina, i a partir d'ara és mixt. I ahir m'han explicat que el Jordi Chammar va trucar a la Nora Brugman l'endemà de penjar-se el bronze, perquè us coneixeu des de petits, no? Nora, explica on us vau conèixer i què et va semblar la trucada del Jordi Chammar allò el 2021 per dir, escolta, de cara a París anirem junts a fer el 470 mixt.
Pues sí, el Jordi i jo ja fa molts, molts anys que ens coneixem. Navegàvem junts amb Optimis, que és la categoria juvenil, i on realment vam conèixer-nos molt va ser que vam fer un viatge a Perú, i allà vam anar a fer un clínic i després una regata, i allà va ser quan realment ens vam convertir en amics, i ha sigut una amistat que ha durat molts anys. I pues, això, al final, el 470 era mixta, era femení i masculí, llavors no competíem ni les mateixes regates, o l'un contra l'altre, i jo he navegat en 470 femení, i clar, al final hi havia un canvi per París 2024, i la trucada, pues, el Jordi, jo vaig estar seguint, evidentment, el Jordi a Tòquio i totes les regates, i li vaig enviar un missatge quan va acabar, perquè estava emocionadíssima, recordo que inclús vaig plorar, i el dia següent jo estava sentada a l'oficina i vaig veure que m'estava trucant, i vaig pensar, no entenia que seguia contestant-me el missatge. Jo pensava que em trucava per donar-me les gràcies pel missatge, i vaig pensar que el que hauria d'estar fent és celebrar que no...
Que té mono.
Vaig pensar, que educat.
Que educat, no?
Sí, llavors, clar, li vaig agafar el telèfon i li vaig dir, però què fas tu? Jo has d'estar celebrant, no trucant-me. I llavors ell, que el Jordi de Xins té les coses molt, molt clares, em va comentar la seva idea i que ell volia seguir, que al final estava molt content del que havien aconseguit, però que com és ell, té ganes de més i que volia anar per una altra. I que havia pensat en mi, i jo, clar, no m'acaba de creure. I així no sé.
Escolta'm, Jordi, aquesta trucada tan ràpida, per què?
Clar, celebra-ho.
Celebra-ho després, no sé, ja, és cert que no són 4 anys aquest cicle olímpic, és un cicle olímpic de 3, però Galiana tan ràpid?
Bueno, al final allà a Tòquio, al final, clar, acaben uns jocs i aquesta campanya era molt, bueno, és molt curta perquè al final és un any menys i clar, en qüestió una campanya olímpica de 4 a 3, doncs està reduint un 25% de la campanya, no? Aleshores, s'estaven ja començant a moure, diguéssim, diferents coses. No, una campanya olímpica no són només els regatistes, no? També són els entrenadors i fer els primers passos, posicionar-se bé aviat és important, no? Perquè bueno, al final agafes un avantatge i després te la tenen que recuperar, no? I al final és això, no? O sigui, comences una cursa corrents i hi ha un tio que surt 20 minutets abans, doncs després que li recuperin aquests minuts, no? Yeah. Que els altres tenen que anar a sprint. Doncs bé, aquesta és la mentalitat, no? Amb la que jo vaig afrontar i bueno, sí que òbviament estava extremadament feliç de Tòquio, havia aconseguit un primer objectiu, però bueno, al final també tenia 26 anys i ganes de més, no? Així que bueno, no tenia temps per perdre.
I creus que teniu opcions d'aconseguir una nova medalla olímpica? Seria la segona per tu, la primera, evidentment, per la Nora Bruma, que no ha participat mai en jocs, com ens deia el Sergio?
Sí, per suposat. Opcions en tenim. Òbviament, tots sabem, no? Els Jocs Olímpics és una competició diferent i en el món de l'esport, doncs mai es sap el que pot passar i encara més en el món de la vela, no? Que depèn de tants factors que no estan a la nostra mà, però bueno, possibilitats reals tenim. Ara hem fet subcampions del món, hem líders del rànquing mundial, ens sentim forts, som un equip molt complet, potser aquest és la nostra virtut, no? Som molt all around, que es diu, ens trobem còmodes amb moltes condicions diferents, així que òbviament som una opció de medalla, som una bona opció de medalla, però bueno, no es deixen de ser uns jocs que al final a Tòquio també anàvem com a clars favorits i bueno, vam patir el que no està escrit per aconseguir-la.
Escolta'm, al Mundial de l'AIA, primers i tercers, dos japonesos. Això és normal?
És un país molt fort. És un país molt fort. Quan hi ha els últims jocs van ser a Tòquio i quan hi ha el país anfitrió dedica molts esforços, aleshores bueno, es va crear segurament els fruits que no van acabar de recollir del tot a Tòquio, els seus jocs doncs els recolliran a París, no? Són dos equips molt forts, és un país molt fort i bueno, de fet, ja al novembre ja, si no tenim els vols comprats, estem a punt, però ja anirem a entrenar a Japó sobre 3 setmanes amb ells perquè bé, realment és un país, són uns regatistes dels que es pot aprendre molt i bueno, ens toquen a l'altra punta del món, però bueno, com és un lloc que coneixem, que hi hem sigut molt, també ve de gust.
I que porta bon records per tu, sobretot amb aquell bronze. Escolta'm, jo tinc un parell de preguntes per anar acabant. La primera, Nora, què suposa per tu participar a uns Jocs Olímpics? Clar, suposo que no te'n penedeixes de la trucada del Jordi, no? Al contrari, de dir, ostres, ho hem aconseguit, ja som a París, no?
Sí, bueno, és un somni que porto molts anys lluitant i és veritat que serà el primer cop, però porto molts anys intentant-ho i per mi és un dels somnis, bueno, és el somni de la meva vida i ara, pues, també el somni de la meva vida és guanyar una medalla, així que crec que estem fent una bona feina per arribar preparats allà i el que estem intentant sobretot és no perdre la concentració i que és l'important i que són 10 mesos que hem de fer molta feina i que no hi ha res que ja està aconseguit, així que és seguir pues, amb la mirada posada en l'objectiu i seguir treballant en això. Evidentment no, aquesta trucada pues, ha sigut el que ens ha portat aquí avui i no podria estar més agraïda, però segueixo pensant que queda molt per fer, així que que, bueno, aquí estem.
Poc a poc i bona lletra, no? Llavors, jo et llegia, Jordi, perdona, al Sergio Heredia a La Vanguardia, et va fer un Vuelta y Vuelta fa un any, i llegia que tu, els vents, no? I tu tens una ventisca caminant i dius, hòstia, aquest vent ve d'aquí, ve d'allà, a partir d'ara hi haurà una tempesta. Vull dir que tu pots saber exactament què passa només amb un corrent d'aire caminant pel mig de la ciutat, no? I això t'ho vull lligar, perquè em sembla molt bèstia que et pugui passar això després de tants anys navegant, això t'ho vull lligar amb que ara esteu entrenant a Marsella, al lloc on es farà la prova dels Jocs Olímpics de París. Però clar, no tindran res a veure les condicions d'ara amb d'aquí 10 mesos, no? Vull dir, serveix d'alguna cosa aquest entrenament, anar a aquelles aigües on es farà la prova, encara que coneguis tots els vents, tu?
Bueno, mira, és una molt bona pregunta. De quan vam acabar el Mundial, nosaltres vam acabar el Mundial ara el 17 d'agost i normalment la gent, doncs, els equips fan, doncs, quasi un mes de parón, no?, per tornar la pretemporada, i nosaltres vam fer escassos setmana i mig de vacances i ens en vam tornar a Marsella per fer un primer bloc d'entreno per poder aprofitar aquesta última part d'estiu on les condicions són iguals possibles a les dates dels jocs, no? Ara mateix, com tu bé dius, estem setembre, ja és exactament l'estiu, no és exactament l'estiu, però si es planta un anticicló o al revés, no? Hi ha estius que, bueno, que ja saps com són, que fa, doncs, que entra alguna borrasca, doncs es pot assemblar a possibles condicions que puguem tenir als jocs de l'any que ve, no? Òbviament, Marsella és un lloc, també és una bahia, perquè la coneix, relativament petita, aleshores hi ha molts efectes geogràfics que es diuen. El bo dels efectes geogràfics és que les illes que hi ha o els caps que hi ha estan sempre al mateix lloc. Aleshores, l'efecte del vent amb aquests efectes geogràfics sol és algo bastant que es repeteix, no?
Que bèstia. Aleshores, bé... Ha de ser molt divertint anar amb tu pel carrer, la veritat, t'ho dic. Sí o no, Nora? Ha de ser molt divertint anar amb ell pel carrer.
Sí.
Agafa el paraigües, no?
No, bé, tinc que dir que a vegades això, no? Amb la Nora ho diem, escolta, plourà o no plourà? I la veritat és que, bueno, que com que la pluja no la mirem, ens és igual. Però bueno, que això que també, això que sembla que sigui un extraterrestre, que això hi ha molt regatí.
Ja ho entenc.
Van, això al final no és cap secret. Al final ens dediquem a navegar i per tant anem amb el vent i entendre aquest vent o intentar entendre el que farà el vent, doncs és un asset molt important que sempre intentes esbrinar. Tinc que dir que la majoria de vegades falles, així que és millor oblidar-se d'això i fer els bàsics bé, però bueno, al final és també un bon repte intentar esbrinar-ho i aprendre de l'error també, si no ho has acertat.
Molt bé.
Escoltem una pregunta pels dos. Poc després que acaben els Jocs de París, comença a Barcelona la Copa de l'Amèrica.
És veritat.
Clar, hi ha un equip femení espanyol i després hi ha diversos equips amb potencials. No sé si els equips estan muntats i no sé si vosaltres ho teniu en ment, la possibilitat d'entrar en algun d'aquests equips. Us ho heu plantejat en algun moment?
No. Si és compatible, no?, el 470 amb aquestes bèsties de l'aigua, no? Si us agrada.
Bueno, la veritat és que nosaltres ara tenim un objectiu bastant clar i si volem aconseguir el que ens hem plantejat és difícil combinar les dues coses, així que jo crec que ara aquests 10 mesos tenim una cosa al cap i no en podem tenir més. Llavors, el que passi després, tenim una data molt clara en el nostre calendari i fins llavors és una única cosa. I després, pues ja es veurà.
Jordi?
Sí, totalment. Al final, l'objectiu que tenim és suficientment gran, no? I òbviament estem, jo crec que com a regatistes barcelonins, catalans, estem encantats, no?, de tenir la Copa Amèrica a Barcelona. És un somni i crec que tots els barcelonins doncs tenim que estar superagraïts amb la gent que ho ha fet possible, perquè realment crec que és algo per la ciutat equiparable a lo que van ser, ojalà sigui, no?, equiparable a lo que van ser els Jocs Olímpics de Barcelona 92, que bueno, no vam tenir la sort de viure, però que hem sentit tant a parlar i bé, una vegada acabin els Jocs, per suposat que la disfrutarem d'alguna manera, no? De regatistes és complicat perquè, bueno, són preparacions molt llargues, però segur que com a espectadors i com a barcelonins, doncs la disfrutarem a tope.
I tant que sí, i tant que sí. Escolta, teniu ja el calendari dels jocs? Quin dia és el que comenceu aquesta 470 de vela mixt?
Doncs la veritat és que tinc una mica l'altre dia, bueno, el Jordi Batalla, que em sembla que el coneixeu.
Sí, del Mundo Deportivo, i tant, sí.
L'altre dia m'ho va mirar i m'ho va dir i dic, ostres, estàs més posat tu que jo, però no me'n recordo. No sé si era bastant més tard que... Era més tard que a Tòquio, o sigui, crec que acabàvem el 7, si no m'equivoco.
Sí, del 28 al 8 d'agost.
Val,
del 28 al 8.
Del 28 de juliol al 8 d'agost, val, doncs ja estarem pendents. Molt bé. Escolta, Jordi Xammar, Nora Brugman, moltíssimes gràcies per ser els debutants en aquesta resecció amb el Sergio Heredia, que fa anys que fem i que aquest cop li volem donar un toc olímpic. Sou els primers convidats que anireu a París 2024 i que heu passat per aquí, per l'antitertúlia olímpica. Molta sort, de veritat.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Nora Brugman i Jordi Xammar, a veure si aconsegueixen aquesta medalla catalana / espanyola també als Jocs de París. Molt bé, Sergio, conèixer-los una mica, saber com funciona, no?, i les aspiracions que tenen i la il·lusió que tenen.
És la virtut que tenen quan arriben als Jocs Olímpics, que s'obren finestres d'oportunitat perquè d'altres esports que normalment no tenen tant espai mediàtic, doncs vagin apareixent.
Sí, sí, i la gent se'ls mira i gaudeix a la televisió durant aquells 15 dies i ho faran aquest estiu a París. També amb RAC1, que hi serem, i també amb La Vanguardia, evidentment, que hi serà amb el Sergio Heredia. Aquesta finestra, aquest any, serà una antitertúlia olímpica i anirem coneixent la majoria d'esportistes catalans que participaran als Jocs de París. Gràcies, Sergio, et llegim a La Vanguardia.
Vinga, endavant.
Doncs ja hem conegut els primers olímpics catalans, camí cap a París 2024. Les portades, com sempre, abans de marxar, amb el Carles Rossell, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Carles.
Hola, Aleix, bona nit.
Vinga, comencem amb què? L'esportiu, avui?
Jo distingiria avui...
A veure.
Amb dos personatges clars. Un, Deco,
sí,
als diaris catalans. Per exemple, l'esport líder Deco. El Barça presenta oficialment el nou director de futbol. I al Mundo Deportivo, Deco marca la línia amb la foto de, amb Joan Laporta a la portada. A l'esportiu també, Deco, amb les seves declaracions, tornant en posa la pell de gallina, recordem que va estar al Barça amb a la primera època de Laporta, i l'altre protagonista a Marca i As és Bellingham, que surt amb foto de portada al Marca dient el cielo es su límite, Inglaterra se rinde al futuro de Bellingham. I a l'As, justament amb els seus companys de selecció, Bellingham Superstar, referint-se com a la nova bandera d'aquest Real Madrid 23-24.
Està un jugador que està ara mateix tocat per una vareta, eh? Tot el que toca va cap a dins, tant a la Lliga com amb la seva selecció. Demà podreu llegir tot això a la premsa. Gràcies, Carles.
Gràcies,
adéu, a descansar. Gràcies també al Joan Ferrús a la part tècnica avui amb aquesta camisa espectacular que porta del Rolling Stones i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 8 minuts de la 1. Alberto Núñez Feijóo deixa clar que l'acte contra l'amnistia del dia 24 de setembre a la plaça Espanya de Madrid serà un míting del PP i no una manifestació, com s'havia dit aquest matí. En una entrevista aquesta nit a 13 de TV, el president del PP s'ha fet seves les tesis de José María Aznar i ha convidat tothom a protestar, diu, contra les negociacions entre el PSOE i els independentistes.
Cualquier ciudadano que se quiera pasar por allí a un acto del Partido Popular, pues estamos encantados de que venga, ¿no?
O sea, que convocan a toda la sociedad, de forma transversal.
Es un acto, no lo vamos a negar.
La gente que ha votado a Vox, pero también gente que ha votado al Partido Socialista y que probablemente estén de acuerdo con eso.
Todos aquellos constitucionalistas están invitados a un acto donde vamos a reivindicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Tant la Generalitat com el govern espanyol creuen que amb aquest acte els populars volen trencar la convivència a Catalunya. I les últimes hores també hem sentit què opina de tot plegat el president del Consell General del Poder Judicial. En una entrevista aquesta nit a la SER, Vicente Aguilarte ha deixat clar que no és partidari de negociar una amnistia.
Tiene que tener un cierto consenso, obedecer a un, quizá, pues a una nueva renegociación del modelo territorial, en su caso, Pero a mi juicio, y lo digo muy respetuosamente, yo creo que una amnistía un poco ocasional y sin un consenso al menos mayoritario, jo no seria molt partidari.
També argumenta que una amnistia ha de ser d'interès general i creu que al seu parer això no es compleix. Encara en política, aquest dijous el Suprem ha de decidir si suspèn els indults a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. El tribunal haurà de valorar els recursos que hi van presentar PP, Vox i Ciutadans i que pretenen deixar en paper mullat la iniciativa de la Moncloa que va permetre que els líders independentistes sortissin de la presó. En declaracions a TV3, Sánchez ha admès que no descarta que el debat sobre l'amnistia pugui influir en aquesta decisió.
En aquests moments sembla que hi ha un malestar amb el debat sobre l'amnistia, també, que poden aprofitar l'oportunitat. És molt difícil dir que no. Jo no dic que sí, en tot cas dic que és molt difícil dir que amb els precedents que tenim que no ho faran.
D'aquí a unes setmanes el Suprem també estudiarà els indults de Junqueras, Turull, Romeva i Bassa, sigui quina sigui la decisió, però no serà definitiva. Més coses, aquest dijous entre les 10 i la 1 del migdia es farà a la Regió Metropolitana de Barcelona el simulacre del sistema d'emergències de protecció civil. Serà el barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i els dos Vallesos. La previsió d'Interior és que ho rebin uns 5 milions de persones. Protecció Civil deixa clar que el missatge s'enviarà a tothom que sigui a les comarques implicades, és a dir, un turista o qualsevol persona que sigui de fora però que en aquell moment estigui a la comarca en qüestió, rebrà el missatge. Ho ha explicat aquesta nit al 9C de RAC1 la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.
Ha de tenir el mòbil encès, no està ni apagat ni amb mode avió, i les característiques del mòbil és mòbil intel·ligent d'aquests que pot tenir dades, per entendre's, que no és un mòbil aquell tan senzill. Sonarà igual si està en silenci, sonarà igual si estàs parlant, si estàs utilitzant qualsevol aplicació. El sistema té prioritat i el que farà és enviar i tu rebràs aquest missatge i aquest so.
També avisa que si no s'accepta el missatge manualment, l'alarma pot estar sonant durant 15 minuts. I un últim punt, perquè els Mossos han detingut aquesta nit 3 persones per una baralla dins de l'hospital de Can Ruti. Durant l'actuació, la policia ha intervingut 2 armes de foc, tot i que no hi ha constància que hi hagi hagut ni trets ni tampoc ferits. I ara els esports amb Carles Rossell.
La vaga de la Lliga Femenina ha quedat desconvocada fa poc més d'una hora després de que la patronal i els sindicats hagin arribat a un acord. Les dues parts han pactat incrementar el salari mínim fins a 21.000 euros i pot incrementar-se fins als 23.000 en funció del creixement dels ingressos comercials de la competició. Per tant, la Lliga començarà aquest divendres amb un València-Reial Madrid i dissabte seguirà amb un Eibar llevant les Planes i un Madrid Club de Futbol Barça. Justament, el Barça femení ha estat distingit amb la medalla d'or al mèrit esportiu en un acte celebrat al Parlament de Catalunya. Alexia Putellas, qui ha rebut la medalla en representació de tot l'equip, s'ha adreçat a les institucions amb un discurs reivindicatiu per demanar canvis a la federació.
Encara falta molt de camí per fer. Aquests dies ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos. Necessitem de consens, valor i lideratge per part de les institucions, sisplau. I és per això que no ens aturarem aquí.
Finalment, en handbol, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb victòria a la pista del Montpellier per 25-30.
I pel que fa al temps, matí de dijous tranquil i assolellat, malgrat alguns núvols a primeres hores. Tarda i vespre, amb xàfecs i tempestes irregulars al Pirineu i Prepirineu i en altres interiors de les comarques de Girona i Barcelona. Això sí, hi haurà pocs canvis als termòmetres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Vallcarca! Sí! El Raval! Sí! L'Eixample! Sí! Bagà! Sí. Granollers. Sí. Santa Eulàlia Ronçana. Sí. La Seu d'Urgell. Sí. Feliu de Llobregat. Sí. El Clot. Sí. Igualada. Sí. Gràcia. Sí. La Salut. Sí. Sants. Sí. Sant Cugat. Sí. Badalona. Sí. Terrassa. Sí. Sant Boi. Sí. I Castell de Sants.
900 de les 948 localitats de Catalunya.
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Noelia Caranetzi.
Bon dia.
Oriol de Balanzó.
Molt bon dia.
I el control tècnic, Àlex Arbiol, bon dia.
Bon dia. Ningú m'ho ha demanat, però fa bon dia.